Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un minut per arribar al punt d'un quart d'onze del matí. Fem un encaix perquè l'espai del Parc Natural del Parc del Garraf és el primer dimecres de cada mes, habitualment, però bé, allò per temes d'agenda ho hem mogut. Avui estem a dilluns, i no sé si em sembla que és el tercer dilluns d'aquest mes de novembre, però no passa res. Saludem Xavier Roget. Xavier Roget, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Responsable avui, sempre, com no t'ho pregunto abans de començar, de l'àrea de territorial occidental, vaig
sí,
bé?
Sí, sí, de la direcció territorial occidental, la que conformen els espais de Sant Llorenç del Munt, Llobac, Garraf, Olèrdola i el Foix.
D'acord, dona molta feina, tanta... No sé si... Em sembla que t'ho pregunto sovint, això, però... tants parcs...
Dius, no, però ho hem de fer veure, home. No, en sèrio, en sèrio. Bé, és una feina diferent, és una feina de coordinar les diferents direccions d'aquests espais, és una feina de programació, és una feina de programació a mig termini, és una feina d'intentar marcar els grans objectius de legislatura, 4 anys vista, de coordinar, en tot cas, en el meu cas, més els aspectes vinculats a visions de desenvolupament econòmic de tota la xarxa de parcs, de relacions internacionals.
De tota manera, Garraf, Foix i Olèrdola són diferents, per exemple, de l'Ubac i de...
Sí. És evident que cada espai té la seva personalitat, cada espai té la seva singularitat, i això no solament cal respectar-ho, sinó que cal valoritzar-ho, cal fer-ho visible. Però, evidentment, hi ha unes línies bàsiques, uns eixos, uns objectius estratègics que són comuns en el desenvolupament de les polítiques, de les accions, de les activitats dels diferents espais. I això cal que no es perdi de vista. No dependria en cap cas, o no hauria de dependre en cap cas, entre cometes, de la personalitat de cada una de les direccions de cada parc, si no arribaria un moment en què el concepte de xarxa es perdria. Per tant, aquesta col·laboració, aquestes sinergies entre els espais, evidentment que algú el vagi conformant, no el perdi de vista, sempre és important per nosaltres, en aquesta visió de sistema de parcs.
Es van modelant línies diferents al llarg que passa el temps. Estic pensant, doncs, les primeres vegades que havíem parlat amb Xavier Roget quan vam començar aquest espai, una miqueta, doncs, ens comentava aquest objectiu, ens comentava, doncs, el tema de les relacions internacionals, especialment les relacions amb els parcs italians, etc. Amb el temps que ha anat passant, això s'ha anat conduint cap a un lloc específic, o una miqueta la idea és la mateixa que, doncs, això que fa 2-3 anys? Quan...
Sí, la idea, les idees clau, les idees bàsiques són les mateixes. El que passa és que es van adaptant a les realitats que van canviant. El que passa és que, evidentment, com que es van desenvolupant, de vegades més a poc del que voldríem, per les circumstàncies, de vegades amb més dificultat de la que voldríem. De vegades, tot de cop, esperaves fer un pas i en fas dos, perquè les circumstàncies són favorables. Això és el que et vas adaptant a les realitats, no? En tot cas, et diré una cosa, mireu, com que la nostra visió, jo diria que més fonamental, és la de treballar en col·laboració amb... No solament depèn de nosaltres, depèn també dels altres. I en la mesura en què aquestes col·laboracions, en aquest treballar junts, anem tenint respostes, hi han coses que es desenvolupen més ràpidament, hi han coses que a vegades prenen petites modificacions en funció de les col·laboracions. Uh-huh. Això succeeix. És un continu aprenentatge comú, és un continu recarregar-se de manera comuna. Per tant, home, la idea bàsica ha canviat? No. Les aplicacions concretes a vegades s'adapten? Oh, clar que sí. Si fóssim una màquina fixa i estable, seríem autistes i acabaríem sols, i no es tracta d'això.
Diguem, hi ha més relació entre els parcs, per exemple?
Sí, sí. Cada vegada es desenvolupen projectes comuns. Ara parlaves, per exemple, i em comentaves, Xavier, el Garraf, Olèrdola i el Foix són tres espais, tenen cada són diferents entre si. Sí, però, per exemple, estem treballant en programes de manera conjunta. Per exemple, l'elaboració de les estratègies de l'ús públic en aquests espais. Hi ha un pla, no hi ha tres plans, hi ha un pla. Per què? Home, entenem que són tres espais que físicament són conjunts.
Un pla que està en procés d'elaboració, no?
Està en procés d'elaboració, sí, sí. És un pla sobre el qual es va elaborar una diagnosi prèvia, allò d'on venim i on som. A partir d'aquesta diagnosi es va posar a la consulta dels diferents òrgans de govern dels municipis d'aquests tres espais. Hi ha hagut un retorn, això s'ha tornat a reelaborar a partir d'aquestes aportacions, i ara doncs, tota aquesta documentació es va posar en coneixement i a informació de la comissió consultiva d'aquests espais, és a dir, de l'orga que conforma una certa representativitat de les entitats del territori, i a partir d'aquí estarà oberta doncs, a tota la societat, qualsevol persona, a través de la pàgina web de la xarxa de parcs de Diputació, dintre d'aquesta, de cada un dels parcs, que vulgui fer aportacions, escolta, he llegit tota aquesta documentació des del punt de vista de l'entitat X, o fins i tot des del punt de vista de la persona, a nivell individual. Quantes més aportacions hi hagin, més ric serà el contingut. Doncs opinem que compta amb... nosaltres creiem que aquest punt no l'heu tocat suficientment bé. En definitiva, es tracta de crear un document a partir del qual puguem treballar, seguir treballant, però amb més aportació de la societat. No solament amb la nostra, amb el nostre punt de vista, sinó contenint el màxim de punts de vista. No s'arriba mai a la perfecció, no s'arriba mai a l'absolut. Tampoc és una... es tracta de crear noves normes, es tracta de crear més aportacions per seguir treballant. Doncs bé, posàvem l'exemple de que això és un document estratègic per treballar, doncs que s'ha fet o s'està desenvolupant, s'està elaborant a partir de la visió de tres territoris conjunts. Podríem posar molts més exemples de treballar.
No, però aquest exemple és bo perquè a més ens serveix per anar-lo desenvolupant. El pla d'ús públic és un document, com ha comentat en Xavier, estratègic, però... el parc no ha estat 20 anys sense aquest document estratègic.
Sí, la qual cosa no vol dir que no hi hagi hagut ús públic. Podríem seguir treballant sense aquestes reflexions? Sí, esclar, sempre es pot seguir treballant sense tot a cop de tant en tant aturar-te i dir oh, a veure, on som? Què hem fet fins ara? Què està passant? Què està canviant? La gent segueix utilitzant el territori parc per determinades coses? Ha canviat? N'estan fent per altres? Per on entra la gent? Quines necessitats té la gent? Quines necessitats té la gent que no estem cobrint? I si cobrim aquestes necessitats, quins perills o riscos s'obren? I quines oportunitats s'obren? Podríem seguir treballant amb ús públic, amb ús social del territori, sense parar-nos a reflexionar?
Esteu plantejant moltes preguntes, eh?
Pues clar, són totes les preguntes. Totes les preguntes són obertes. I hi ha una resposta fantàstica, perfecta, per seguir treballant amb totes aquestes preguntes? Doncs no, no hi ha una resposta segurament perfecta, perquè sovint, com sempre passa, doncs a l'ús territorial, doncs normalment acaba sent vist per cada una de les persones, per cada una de les ideologies, per cada una de les necessitats, de maneres diferents, en funció del que tu n'esperes, del que tu desitges. Bé, el que tractarem és no de buscar el terme mig, no de buscar el 5, tampoc, eh? No és que sempre estiguem pendents d'una certa balança per buscar equilibris, però sí d'intentar desenvolupar el rol, el paper que entenem que un parc natural ha de complir, que per descomptat, primer, condició sine qua non, és preservar el patrimoni natural i cultural per la generació present i per les futures, aquest és el mandat més important, bé, doncs sense mai deixar de complir això, seguint treballant en això, intentem adaptar les altres dues potes fonamentals, que és mirar de prestar, mirar d'oferir una oferta a la societat d'ús pedagògic, d'ús social d'aquest territori, perquè l'aprofiti, perquè entengui, perquè en tregui un fruit. I d'altra banda, no perdre de vista la necessitat que aquest espai, a part d'aquest ús social, a banda d'aquest ús social, requereix promoure línies de pensament, línies estratègiques. Aquestes són normalment doncs, més humils en la nostra circumstància, en el nostre entorn, respecte a allò que se n'ha dit desenvolupament econòmic sostenible.
A la llarga, quan s'aprovi aquest pla, variarà molt o variarà una mica els usos o la concepció que en tinguem dels nostres parcs?
Jo penso que no està tant la idea en què hagi de variar molt. Està més, perdoneu, en el sentit en què tots plegats, o el màxim de nosaltres que ens coneixem, que ens preocupa, que treballem, que hi som, que ens hi arremenguem cada dia en aquest territori, ens hàgim dit, ens hàgim conegut, ens hàgim reconegut en allò que esperem, en allò que desitgem, en aquell pas que volem fer.
D'acord.
Per tant, hi ha un element de comunicació, per tant, hi ha un element de més confiança, de no tant desconeixement i, per tant, desconfiança, i ens dona això més elements de seguretat, de tranquil·litat, una mica més de fermesa, hem de dir. Doncs, escolta'm, si alguna vegada hem reflexionat, poso't un exemple, el primer que em ve al cap, en la possibilitat de reflexionar sobre el transport col·lectiu, i, per tant, en el tren, en l'autobús, i a través de l'ús públic hem discutit, hem parlat, hem reflexionat sobre com podríem millorar, no solucionar, no tenim cap vareta màgica, però com podríem fer un pas més en això, que és prou difícil, acabo de posar un exemple dificilíssim de solucionar, no depèn només de nosaltres, és un territori complex per accedir-hi, hi ha només petites vies de comunicació, són complexes pel transport col·lectiu perquè les radis de curvatura són molt petits, l'autobús no hi passa, no hi arriba. Molt bé, si tots hem elaborat propostes en aquest sentit i hem trobat que una és la millor per avançar una mica, des del parc on ens posem a treballar per executar-ho, estem més segurs, estem més ferms, sabem que hi ha hagut un acord important sobre això. Jo diria que en aquesta línia no hem de seguir cada cosa que fem posant-la sobre la intriga, sobre el dubte de i això realment és el que està pensant el territori, que és el millor que hauríem de fer cada vegada que fem una cosa, no? Jo diria que de tant en tant parar-se...
És a dir, sistematitzar una manera de fer.
Molt bé. Sí.
I posar-ho per escrit per poder-nos senyir tots en aquella manera de fer.
Sí, sí. És evident que tu, d'aquí a, no sé, d'aquí a 5 anys, d'aquí a 6 anys, d'aquí a 10 anys, aquesta reflexió haurà quedat antiquada, ens haurem de tornar a sentar, ens haurem... O això és constant, és permanent. Però bé, ens dona una certa confiança, ens dona un cert benestar, saber haver creat canals de comunicació amb el territori. Això sempre s'ha fet, però segurament d'una manera... La comissió consultiva és un òrgan creat per això. La funció de la comissió consultiva és tenir de manera sistemàtica un canal no tant d'explicar què es vol fer, com d'escoltar què se'n pensa, quines són les preocupacions. Això, si no es formalitza d'alguna manera, és complicat. Jo puc parlar amb tu, Joan, un dia determinat, ens podem reunir, puc saber la teva opinió sobre les coses, les teves preocupacions, les teves crítiques sobre el que no fem bé, sobre el que hauríem de fer millor, però ser la teva, personal, individual. És difícil escoltar totes les persones del territori per saber què en pensen, què en opinen. Bé, crear aquestes aturades de reflexió, sistematitzar-les, és bo, és bo. Si no, ens convertim en autistes, i encara que ho vulguis fer les coses amb la millor de les intencions, sempre t'acabes equivocant, sempre.
Bé, interessant. Interessant la reflexió final. Probablement doncs, serà una fórmula més per escoltar més el territori.
Sempre, sempre, sempre. Això semblarà excessivament polític, però és veritat. La democràcia consisteix en això, consisteix en escoltar. Al final, la responsabilitat de decidir li toca a qui li toca. I en aquest cas, doncs, li toquen a l'òrgan de gestió del parc. Aquest és qui decideix.
Però ha de tenir més elements que li...
I assumeix la responsabilitat d'equivocar-se. I per tant, no solament dona una opinió, allò que diguem entre els amics, l'opinió de bar. Oh, és que a mi això no m'agrada, oh, és que jo ho faria així, jo ho faria allí. Bé, quan ho has de fer, assumeix la responsabilitat d'equivocar-te. I quan t'equivoques, doncs poses aquella cara de dir, senyors, m'he equivocat, bé, amb la millor de les intencions, no vaig tenir en compte això i això i això, les coses canvien, no, mai són fotografies estàtiques, hi ha tants elements sempre, tantes opinions, tants interessos. Evidentment, quan més tu ets capaç, i no és fàcil, i no és senzill, no solament cal tenir la voluntat d'escoltar, cal crear els canals, cal sistematitzar-los, cal també saber escoltar a aquelles persones que també tenen la voluntat de dir, d'explicar, no solament de criticar, entre cometre allò que dèiem, per criticar, no, de fer aportacions. Però, evidentment, finalment tens la responsabilitat de decidir i, per tant, la d'equivocar-te.
El pla d'usos quan estarà en marxa?
Doncs entenem que aquest any 2009.
D'acord.
Sí, sí, la voluntat és que el podem... Clar, les reflexions, finalment, tu els has de permetre que s'obrin i hi ha d'haver-hi un dia en què no es tanqui la reflexió, perquè no s'ha de tancar mai, però sí que es tanqui un document de consens per posar-nos a treballar. Que, insisteixo, el pla d'ús públic, i això vull ser molt matxacón, insistent, ho diem sempre a cada reunió, no modificarà cap norma. No és una reflexió jurídica, no és una reflexió de norma. No canviarà res, perquè no ho pot fer-ho. No és aquesta. El document que sortirà finalment aprovat, que s'anomenarà allò pla director d'ús públic de no sé què, no és planejament, és reflexió. I per tant ens permetrà de dir, bueno, doncs, fins avui, algun dia ho hem de tancar, algun dia hem de dir, hem arribat fins aquí, no hem sigut capaços de més, ens permetrà posar-nos a partir d'aquí a treballar. I es tanca la reflexió? No, la reflexió, com insisteixo, és permanentment oberta, però... Ho dic una vegada més, prometo avui no dir-ho més. No és que la gent es posi... no pretenem que la gent es posi nerviosa amb el sentit de dir, ostres, canviaran la norma, ara es podrà anar més de pressa, es podrà anar més a poc, o podrem passar per aquell camí o no. No. Això ho determinen les normes, les lleis. Això no canviarà. El que sí que pot canviar és a dir, a veure la gent per on entra el Garraf. Que hauria d'entrar per un altre lloc? Que quan fem itineraris els hauríem de plantejar d'una altra manera, que els equipaments estan donant suficientment qualitat respecte als serveis esperats. Això ho hem de canviar. Bueno, tot allò que no depèn, tot allò en el que nosaltres des de la gestió podem influir, podem carregar, això ens permetrà de dir, senyors, objectius 2010-2014 han d'anar per aquí. Ens hem de plantejar unes fites, uns objectius, i ser-hi, i seguir-ho, i al final donar comptes. Vam dir que faríem això i això i això, hem arribat a complir el 70%, hem fallat en el 30%. D'això es tracta.
Doncs en continuarem parlant.
I tant,
del pla d'ús públic, perquè doncs, no sé si definir-lo com potser el document més important que s'haurà aprovat en el parc després del seu pla director.
Jo estic convençut de que sí. Estem treballant amb altres línies, amb el pla de conservació, estem treballant amb els plans d'infraestructures per la prevenció d'incendis, estem començant a plantejar quin hauria de ser l'índex de treball per plantejar el pla de desenvolupament econòmic del territori, però evidentment que jo diria que aquests grans documents de reflexió jo diria que són vitals, que són fonamentals i que ens han ajudat molt a plantejar com podem comunicar-nos de manera sistemàtica amb el territori. Les noves tecnologies ens ajuden i això fa segurament 15 anys no sabíem com fer-ho més enllà de la comissió consultiva, de les reunions amb les entitats allò vis-a-vis, de les reunions allò ordinàries, sistemàtiques, amb els òrgans de govern dels ajuntaments. Evidentment, avui dia les noves tecnologies ens ajuden molt a replantejar aquesta línia de comunicació constant amb el parc.
Doncs per tancar el tema, també podem afegir que qui vulgui llegir, diguem, l'esborrany o la prèvia d'aquest pla director ho pot fer a través de les noves tecnologies, és a dir, a través de la web del parc, i doncs, segons ens ha comentat en Xavier Roget, també pot fer-hi aportacions.
Sempre, per descomptat. Per descomptat, d'això es tracta.
Doncs si us sembla, del local passem al global.
Molt bé.
L'any passat, el mes passat, va tenir lloc a Barcelona el Congrés Mundial de la Natura. En el Congrés Mundial de la Natura hi va participar la Diputació de Barcelona i, per tant, el Servei de Parcs de la Diputació. Com va anar això?
Doncs, home, sempre és un punt de trobada interessant, en aquest cas, doncs, amb la presència d'aproximadament 7-8.000 congressistes de tot el món. Jo diria que ens va permetre dues coses. Una, ens va permetre explicar al reste del món què és la xarxa de parcs de Barcelona, quins són els seus objectius, què pretén, com ho planteja, com pretén resoldre els principals conflictes, dificultats, riscos en els que es troba per la seva situació geogràfica, econòmica, política. Per un costat, ens va permetre, doncs, explicar-nos, presentar-nos. I per altre costat, ens va permetre, evidentment, escoltar, saber, bueno, i en la resta del món, què es fa, què es planteja, com, quines són les principals preocupacions, etc, etc. I una tercera cosa, jo diria que a nosaltres hi hem estat sempre implicats i ens interessava especialment, no nosaltres, sinó que nosaltres com a membres de, per descomptat, com a membres de la UICN, de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, que és el promotor del Congrés Mundial, ens va permetre en aquest entorn mediterrani, com sempre, de França, Itàlia, Espanya, Grècia, Portugal, aquests països amb la seva realitat, explicar al món que és necessari que faci un esforç per entendre més i millor que la realitat dels parcs naturals, dels espais protegits en el nostre entorn mediterrani no és la mateixa que l'Amazonia, no és la mateixa que el Pol Nord, no és la mateixa que la visió anglesa o la visió alemanya. Que aquí la realitat del territori és una realitat que passa necessàriament, perquè és així, no és que sigui millor o pitjor, és que és així, per la presència de l'home. Per la presència de l'home, que és qui ha moldejat el territori. El territori és com és perquè hi ha hagut una presència de l'home durant milers i milers d'anys. És una presència cultural que és cert que en els darrers anys, com ha succeït en molts altres llocs del món, aquesta presència humana de moltes maneres ha estat negativa, ha estat duríssima, ha creat unes ferides greus en el territori. Segurament això explica la necessitat d'haver creat aquests espais com un punt de dir allò, parem perquè això ens ho carreguem. Però a partir d'aquí la solució, des del nostre punt de vista, no ha passat per expulsem l'home del territori com a solució. El nostre punt de vista ha estat el de treballem com a homes, que som, perquè és la nostra visió, no som guineus, som homes, i per tant és així, és aquesta l'aportació que fem, per, sense expulsar l'home del territori, recuperem el millor que tenia la convivència de l'home amb el territori per plantejar solucions de futur.
M'aturo un moment. En algun lloc s'ha plantejat aquesta protecció del territori a partir de l'expulsió de l'home d'aquest territori?
Sí, sí, sí. En altres països del món, sí. Sovint, en països tercers, de l'anomenat tercer món, de desenvolupament, els grans espais, perquè aquí, a casa nostra, els parcs els podem veure grans, però són molt petits, proporcionalment, però és que vivim en països petits, amb extensió. Quan parlem de Brasil, de Colòmbia, en fi, d'Àsia, les extensions són brutals, el govern arriba, determina que, escolta, d'aquí fins allà, passant per allà, tot això ho determinem, ho declarem parc natural, i tots els indígenes, i quan dic indígenes no ho dic pas amb un to pejoratiu, la gent que viu allà, que resideix i que treballa des de fa milers d'anys, fora. Escolta, i com se'n sortiran? Fora, ja s'ho faran. I evidentment que allà dintre hi havia furtius, hi havia males pràctiques, però és que aquella gent o feia allò o es moria de gana. No és que ho fes amb un ànim de lucre, ho feia amb un ànim de supervivència, el qual ens fa plantejar les coses com de dir, bueno, això no va per aquí, això no pot ser així. És evident que el furtivisme, la caça, l'enverinament de rius per tal d'aconseguir peix o, no sé, se'n poden acudir miles, allò, hi ha pràctiques, s'agafen, en fi, dinamites, tiren un riu, es fuma allò un petardot, tots els peixos es moren, es recullen i cap a casa a jalar. Això va bé, home, no, però aquella persona que fa això, jo no soluciono això agafant-lo i posant-lo a la presó. Això no ho soluciono així, eh? Puc solucionar el problema provisionalment dels peixos, però de què passa en aquell territori, no. És evident que hi ha governs en el món que funcionen d'aquesta manera. Evidentment que el nostre punt de vista no és aquest. Hi ha declaracions en el món sobre grans espais protegits on és més fàcil prendre aquesta determinació en el sentit de que és un espai molt poc humanitzat, que ha estat des de la seva creació o origen, clar que la natura també evoluciona i canvia, sense gairebé presència humana, per tant declarar allò com un espai de protecció i com a molt per la recerca i la investigació és suficient. En el nostre cas no és suficient. Si agafem el Garraf, el tanquem, el ballem, oi que seria impossible? Perquè entre altres coses perquè hi ha gent que viu a dintre, no podies pas tancar la porta. Perquè no és un territori, en el nostre entorn, el territori no és públic només, de propietat pública, i el territori de propietat privada. Perquè el valor de l'ús pedagògic, de l'ús social, l'entenem, oi que ho dèiem abans, com a important? La gent hi va fer excursionisme, hi va fer activitats, perquè hi ha recerca. Per totes aquestes raons, quan diem s'estan començant a recuperar vinyes, s'estan començant a recuperar un determinat model d'agricultura basat en la qualitat, en la producció, en les varietats, en la recuperació de varietats com un element clau de biodiversitat. Aquest efecte mosaic del territori viu és el nostre territori mediterrani. Si diguem, és que hem de retornar, hauríem de retornar a què? A l'època del Juràssic, on no hi havia agricultura? Oi que seria impensable, no estem plantejant de reintroduir el dinosaure en el Garraf, oi? Per tant, estem intentant recuperar un territori amb uns valors, amb un paisatge, però que l'home hi és a dintre, hi és. Ens agrada qui sigui, no podríem plantejar-nos si ens tornéssim bojos que no hi fos. D'això ho hem d'explicar en el món. I és una situació diferent de l'Amazonia. Aquí té aquest valor. I no és ni millor ni pitjor. És així. I per tant, nosaltres estem explicant en el món, escolteu, en el Mediterrani, la cultura, que és allò que emana de l'home, l'hem de recuperar com un valor important.
Estic entenent que, per tant, hi hauria dos models bàsics de gestió.
Bé, de fet, hi ha tants models com tu vulguis, però el que no pot fer un model...
Dues escoles, per dir-ho d'alguna manera.
Diguéssim que hi ha dues visions polítiques, si correcte, que vols, però, en el fons, jo no m'agrada fer mai aquestes...
distincions.
Aquests bi, no? Aquest blanc o negre. Jo crec més en que normalment el blanc no existeix, el negre no existeix, el que existeix és una infinita gamma de grisos. El que m'agradaria pensar, el que voldria, és que determinats visions en el món entenguessin que hi ha grisos, que hi ha molts de grisos, i que tu no pots arribar amb un model prefabricat de gestió, de planejament d'allò que hem anomenat parcs naturals, espais protegits en el món, i dir, bueno, què tenim per aquí? Doncs vinga, va, bumba, a sobre, peti qui peti, caigui qui caigui. Jo no he mirat mai abans com era aquell territori, quins problemes té i d'on parteix, i no puc arribar a un model prefabricat, ni l'A ni el B. És que crec que no hi ha i B, que hi ha mil realitats, i per tant hi hauria d'haver-hi mil models basats en si, això sí, en una visió estratègica i clau, en què la gestió d'un espai protegit el que ha de fer és preservar la cultura d'aquell territori. Si és l'indígena, és l'indígena. En el nostre cas, l'indígena és la Mediterrània. Hauria de preservar, lògicament, el patrimoni natural d'aquell territori, i ha de provocar un determinat ús públic que serveixi per seguir millorant i per exportar aquelles bones pràctiques a la nostra vida quotidiana, encara que la nostra vida quotidiana estigui fora d'aquell parc. i ha de promoure aquesta obsessió per la qualitat. No sé si tornarem en aquesta crisi econòmica a l'hort, si algú té allò un pam de terra per tenir quatre cols, però sí, per exemple, fixeu-vos que s'està parlant altre cop del quilòmetre zero. Explico, quilòmetre zero vol dir amb producció de proximitat, amb menys intermediació, amb menys especulació, amb pensar que els tomàquets poden tornar a tenir gust de tomàquet perquè no venen d'Indochina o de no sé on, perquè s'estan cultivats aquí al costat. I per tant estem parlant altre cop de fer les coses a petita escala, amb qualitat, amb respecte, amb carinyo. Això són coses que van començar els parcs naturals fa 20 o 30 anys. Sí? És a dir, doncs ja ens sembla bé que hi hagi territoris, que hi hagi persones, que hi hagi entitats. Slow Food, que teniu aquí a Sitges, és una entitat que va néixer fa 30 anys amb aquesta obsessió. Hi han hagut moltíssimes persones, moltíssimes entitats, aïlladament, a vegades sense parlar-se encara entre elles, que han tingut aquesta idea sobre com havien de ser les coses. A vegades s'acabaran fent perquè no hi ha més remei, eh? A vegades les persones som així. Però bé, són moltes coses que també han nascut el plantejament, des de plantejaments fets en els entorns, no dic només pels gestors, en els entorns dels espais protegits en el món. I això és bo, tenir aquesta capacitat de poder-ho fer aquí per exportar-ho com a pràctica, com a bona pràctica.
Quines conclusions es varen extreure, si és que hi ha una miqueta, quan es fa un congrés es troba molta gent, però suposem també hi ha unes conclusions. Aquestes conclusions se diuen en aquesta línia que ens comentava la Xavier?
Doncs sí, jo diria que la conclusió de que els espais naturals en el món s'han de plantejar com espais vius, com espais vius, no com espais només de laboratori, morts, no com espais de privilegi només per una certa elit de científics o de recercadors, que han de ser espais vius, basats en fer les coses el millor possible, el que més sapiguem, que han de ser espais sotmesos, lògicament, el filtratge de l'avaluació, de l'avaluació també ciutadana, democràtica. Això a casa nostra sembla una cosa més propera, però en el món no és tan així, eh? No us penseu que és arreu així. Aquí tenim molts defectes, però n'hi ha alguns per ahí que déu-n'hi-do. Jo diria que això és un plantejament clar que va sorgir en el Congrés, molt clar, i per nosaltres important, perquè era un punt de defensa.
Quins són els problemes que s'exposaven en aquesta trobada?
Amb el canvi climàtic. Jo diria que el principal tema que es va tractar és l'intent de consensuar no solament la diagnosi, sinó d'obrir línies de treball, què podem fer des dels parcs, més enllà del que cadascú pugui fer aïlladament, que són granets de sorra, que a vegades frustra, no? Dius, home, el meu granet de sorra com canviarà això, Déu meu, no? Intentar generar espais de trobada, espais de reflexió per sumar granets de sorra i intentar crear recerca conjunta. Moltes vegades aquests espais, en el millor dels casos, tenim línies de recerca. El que ens fa falta és posar-los en comú amb els veïns, aquestes línies de recerca. Què s'està fent als Estats Units, què s'està fent a Rússia, què s'està fent a l'Índia o què s'està fent a Argentina, amb recerca aplicada cap a aquest conflicte del canvi climàtic. I treballem junts, per favor. Cadascú moltes vegades treballa molt, però no treballa suficientment junt, en tenir paràmetres. Si tu medeixes amplada de pantaló, jo no puc estar medint llargada, perquè llavors no podem comparar els resultats.
Sí? Queda una miqueta d'acord. De tota manera, és un granet de sorra, el que ens comentàveu ara.
No deixa de ser un granet de sorra, però és el que ens estem plantejant.
I pot fer més feina l'indústria de l'automòbil que els parcs naturals.
Sí, però és que nosaltres som els parcs naturals, no som la indústria de l'automòbil. El que ens podem plantejar és, podem dir les coses que no ens agraden dels altres mons, però el que ens hem de plantejar és nosaltres què podem fer per arreglar el nostre, des del nostre món, des del nostre àmbit de treball, des del nostre àmbit de preocupació, què és el millor que podem aportar a la millora d'un conflicte que veiem com a... No vull ser allò, en fi, anunciar un cataclisme, però sí que és un conflicte.
Està definit com un dels grans reptes de la humanitat en el segle XXI.
És sí. Evident que hem treballat per accelerar un procés. La natura, això del hi ha experts que determinen que això del canvi climàtic és una incoherència, en el sentit de que el clima és canviant. Per tant, dir canvi climàtic és una mica erroni, no?
Sí, és més aviat l'afectació que té l'home en aquest canvi que s'està produint.
El plantejament és dir, si l'home és un dels principals causants en l'acceleració excessiva del canvi climàtic normal. Perquè el clima sempre ha anat canviant i mentre això existeixi, això de l'univers existeixi, anirà canviant, en tot cas en el nostre entorn terrestre, com podríem bé treballar perquè no canviï tan de pressa? No perquè no canviï, és que canviarà, i això no, ja és bo que canviï, és natural que canviï, però no canviï tan de pressa, perquè llavors no tenim resposta. Abans parlava de les vinyes. Bé, és que si el clima canvia tan de pressa, el grau de l'elaboració del vi resultant va pujant, amb la qual cosa realment que els vins seran inviables, o que Alemanya, que no sé quines varietats estan fent, que donen 12 graus, hauran de començar a plantar les varietats perquè el clima canvia allà, i allà ja no fa tanta fred, fa més calor, i aquí en farà massa, no es podrà fer. Hi ha afectacions econòmiques a tot això, més enllà de les socials, de les... En fi, tot això, evidentment, hi hem de portar reflexió, recerca, coneixement...
Es varen establir contactes amb altres gestors d'indrets
sí,
naturals durant
sí.
el...
Sí, sempre, evidentment, la xarxa de parcs de Barcelona fa més de, bé, al voltant de 30 anys que és membre de la UICN, jo diria que és membre fundador en l'estat espanyol. Els contactes hi són des de fa molts anys, ens coneixem des de fa molt de temps, ens comuniquem des de fa molt de temps. Per posar-vos un exemple, tenim protocols de col·laboració amb Costa Rica, amb el govern de Costa Rica. Hi ha un parc nacional costarricens que està agermanat amb el Montseny. Ara vam plantejar de fer un protocol de col·laboració ja de xarxa de parcs de Costa Rica amb tota la xarxa de parcs de Barcelona. Tenim contactes amb Argentina, tenim contactes arreu del món.
No, crida l'atenció, perquè clar, una cosa és Itàlia i una altra Costa Rica.
Sí, sí, però hi ha treball, hi ha molt de treball amb Costa Rica, ja s'ha fet molt de treball.
No són mediterranis, ells no tenen...
No.
La seva realitat s'allunya molt de la nostra.
Sí, 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 en aquest sentit sí. És a dir, quan tu m'expliques això, jo et diria, no solament treballem amb Itàlia, treballem molt amb... Sobretot amb França i amb Itàlia, que són els nostres veïns.
Dic el d'Itàlia perquè també és potser la que crida més, la que...
Per la seva proximitat,
perquè... I més vegades s'explica el tema del...
Perquè són les coses quotidianes que es fan més o menys amb determinada constància.
Ah, exacte.
Però no deixa d'haver-hi projectes conjunts, a vegades de vegades amb qüestions de recerca també... perquè són d'un àmbit més global, com ara parlàvem del tema del canvi climàtic, però en qüestions de comparar models de desenvolupament turístic de qualitat, què estan fent ells i com ho fem nosaltres. De vegades, fins i tot, hi ha hagut, recordo ara fa uns anys, per exemple, doncs polítiques de cooperació de nosaltres cap a ells. Molts d'aquests països ens han demanat a vegades, escolta, com ho feu amb el tema incendis? Han anat tècniques allà a explicar-los com es planificava la prevenció d'incendis forestals, com s'establien les col·laboracions, els models, els procediments administratius, per exemple, qüestions més tècniques, més administratives, qüestions de que en el oïdor del programa potser se li escaparan més, però hi ha països d'aquests amb que a vegades tenen poca experiència en models administratius de procediment. S'han arribat a portar allà vehicles de bombers, en fi, qüestions a vegades més tècniques, desenvolupaments tècnics de buscar homologació de ràcords, de connexions de mangueres, coses a vegades tontes, però a l'hora de la veritat l'organització logística de dispositius els suposa un conflicte greu perquè no saben com fer-ho, se'ls escapa. Coses d'aquestes també són interessants.
És a dir, encara que la biodiversitat sigui extremadament superior a la nostra, podríem dir, o els índexs ecològics d'un parc de Costa Rica o d'un parc de l'Amazònia o del nord de l'Argentina, doncs probablement és molt superior a la nostra, ells poden aprendre de nosaltres?
Sempre tothom pot aprendre de tothom. Sempre tothom. Aquí no hi ha ningú que sigui perfecte. Sempre tothom, no? A vegades... A veure, les qüestions de biodiversitat ells els tenen més d'un punt de vista, és una gran riquesa poc tocada amb caràcter natural. El país, per exemple, ara hem posat un exemple de Costa Rica, Costa Rica és una destinació turística, està esdevenint una destinació turística a nivell mundial precisament pel seu patrimoni natural.
És un país amb pocs conflictes polítics i això ha permès doncs, que hi hagi
hi ha una
certa conservació.
Hi ha tranquil·litat, el turista busca un destí de tranquil·litat i de seguretat. És un país relativament molt petit i com deia ha basat la seva economia la seva economia present i futura en posar en l'aparador a la seva riquesa natural. Compte, això no es pot fer de qualsevol manera, perquè és que tu pots carregar en pocs anys, si allò comença a haver-hi, vinga, autobusos i avions que arriben d'Estats Units amb els turistes americans disposats a consumir natura, això els preocupa. I per tant, intentar aprendre de com han mirat de plantejar la qüestió als països europeus, grans destinataris de turisme en el món, Espanya, França, Itàlia, els interessa veure. Nosaltres que ja hem patit el turisme massiu, Com plantegem això des de la postura dels parcs en l'àmbit mediterrani? Doncs allò, procediments de qualitat, de garantia, de control, d'implicar tothom a la xarxa. No pot ser que només hi hagi l'administració pública que digui això s'hauria de fer així. Tothom ha de participar d'aquesta idea, no? I en aquests països a vegades on la diferència entre el que té, em perdonareu l'expressió però m'entendreu, el petit xiringuito que ven peix fregit i llaunes de Coca-Cola a la platja a prop d'on hi ha el parc natural a Costa Rica i la visió d'un govern, doncs pot ser que aquest senyor ni se n'enteren ni li interessa, el que vol lògicament és portar uns quals dòlars a casa a la família i pot començar, si en aquella persona l'impliques en el procés pot seguir trobant fórmules no solament iguals, sinó segurament millors per guanyar-se la vida en el futur. I no aporta elements negatius, no? A massificar l'oferta d'aquest tipus de turisme, que és prostituir-lo al final, no?
Doncs s'han establert per tant contactes, s'ha pogut explicar als assistents d'aquest congrés doncs, quin és el model de gestió de la Diputació en els seus parcs. Per tant, són bones aquestes cites? Serveixen? Funcionen? O són grans cites?
No, jo diria que aquests congressos mundials, en el fons, són grans cites. Serveixen en la mesura que cadascú després les vulgui, les pugui, les sàpiga aplicar, les sàpiga aprofitar.
És a dir, la feina bona ve després.
Sí. Les grans cimeres, jo diria que sempre plantegen escenaris que permeten que algú, perquè s'ho creia abans, després s'hi torna a posar. No és que la gran cimera, si em permets la comparança amb la trobada a Washington
d'aquest cap de setmana, correcte,
t'hagi de permetre de dir, però això dilluns ho tindrem arreglat o no? Home, no, la cimera per si no arregla res, pretén posar durant uns dies en un únic lloc, en un únic espai, totes les visions, totes els comentaris, les màximes preocupacions de les persones que gestionen aquells territoris.
Per tant, a la pràctica no es descobreix res.
No, es posa en comú. Tothom té l'oportunitat d'escoltar, de saber i d'explicar quina, amb una llista de 3 punts, quines posaria com a màximes preocupacions i com ho plantejaria ell per resoldre-ho. Ja està. I això és bo perquè permet que després tornes a casa i dius, bueno, doncs estic més segur de que el que feia ho he de seguir fent, poso en dubte el que feia, penso que no anem bé, bé, sigui com sigui A o B, si estem exagerant, a més crec que hauria de fer-ho no sol. Em recordo a mi mateix que he de treballar conjuntament. Jo diria que si això passa, a qui li passi, l'haurà ajudat segur.
Quan és el proper Congrés Mundial?
D'aquí 4 anys.
D'aquí 4 anys. És a dir, clar, que hi ha 4 anys per posar en marxa totes aquestes estratègies.
Com les Olimpiades, tu, cada 4 anys.
Cada 4 anys on serà?
Pues, no se sap encara, no se sap encara, però se sabrà aviat, se sabrà aviat.
Anava a dir, el fet que hagi estat a Barcelona també ha favorit més visibilitat, suposem, de...
Lògicament.
Ja dels bars d'aquí.
Ja el fet de que l'elecció de la ciutat del món, del lloc del món on se celebrés aquest Congrés Mundial fos Barcelona, entre cometes, ja va ser una victòria, en el sentit de que això ens permetrà més fer visible a la resta de gestors del món, d'experts del món, quina és la realitat que es viuen aquí, amb les seves virtuts i els seus errors.
Doncs avui hem parlat del món local i del món global. Hem parlat primer d'aquesta idea de tirar endavant un pla d'usos, d'elaborar, de redactar un pla d'usos per la gestió dels parcs, conjuntament, a més, perquè això ens ha servit també de Garraf, Foix i Olèrdola. I després doncs, hem parlat d'aquest Congrés Mundial de la Natura, no n'havien tingut oportunitat, i per tant hem aprofitat també la presència de Xavier Roget doncs, per poder-ne parlar. De moment la cosa està així, les conclusions del Congrés Mundial de la Natura s'han d'anar veient durant els propers mesos i anys, i per altra banda doncs, el tema del pla d'usos, que sí que el tindrem una miqueta més tangible dintre d'uns mesos. Xavier Roget, em sembla que més o menys hem passat una miqueta per sobre de tots aquests temes.
Com sempre, hi hem passat d'una manera molt agradable, Joan. Jo només em queda dir-vos que una de les experiències que va néixer precisament aquí al Garraf, al Parc a Taula, es presenta el proper dia 4 de desembre a la Masia en Cabanyes, aquesta nova edició.
Doncs ens ho hem deixat. Queda convidat i ho anirem dient durant els propers dies. Moltíssimes gràcies, Xavier Roget.
A vosaltres.
I a tots vostès, fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.